Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Bé, doncs ara intentarem que aquesta conversa esdevingui, doncs això, una conversa franca sobre el trànsit d'un partit polític a un altre per part de tres persones que han estat durant, entenc que bastants anys, ciutadans. I més enllà de vaja, ara que està molt, molt en boga aquesta frase de no se podia saber, vagin a saber vostès si Manu Rodríguez, José Tendero o María Lores estaven fins a cert punt incòmodes a vegades amb la beligerància amb la qual s'havien d'expressar davant de determinats temes i potser volien que el futur anés d'una forma una miqueta més assossegada a l'hora d'explicar les coses o de defensar determinades postures. Manu Rodríguez, bon dia i bona hora.
Què tal? Bon dia, Vicenç. Com esteu?
Quants anys heu estat a Ciutadans?
Bé, com a regidor des de l'any 2015, com a afiliat des de juliol de 2014 i com a simpatitzant des de l'any 2007. El tema és que després vaig tenir temporades on ja no estava en l'activitat política i després doncs em vaig reenganxar després d'uns quants anys també de dedicar-me professionalment a la meva activitat professional. I bé, doncs, ha estat dur perquè, són molts anys, són moltes persones. Malgrat tot, també t'haig de dir que han estat més els missatges personals, dic a nivell personal, de persones que encara continuen i que tenen càrrecs de responsabilitat a Ciutadans, on, de missatges d'agraïment i a nivell personal de mantenir la relació personal, que no pas d'atac, no? També és evident, sempre quan passen aquestes coses, doncs hi ha persones que no s'ho prenen bé, perquè evidentment els hi va la nòmina en allò i tot això doncs suposa un canvi important, no? Però en tot cas, el canvi, t'haig de dir, més enllà del que la gent pugui pensar, no? Ha estat un canvi després de moltíssima reflexió, és a dir, no és una reflexió només personal, és una reflexió que a més he compartit i hem compartit els diferents regidors que ara som no adscrits i que estaven al grup municipal de Ciutadans, i també ho vam compartir en gran part de l'afiliació de Sitges i totes aquestes persones doncs, ens van decidir lliurement acompanyar-nos en el canvi. No? Hi ha molta gent que ens dirà, no? És que va a intentar assegurar-se un sueldo. Jo perdo diners cada mes per les hores que li dedico i més ara hem perdut un grup municipal en el conseqüent doncs, finançament del grup municipal. Per tant, aquí hem perdut a nivell econòmic, però també t'haig de dir que a nivell de principis creiem que aquí qui ha canviat ha estat el propi Ciutadans. No? D'una banda, hi ha tres factors, ho vaig explicar a la roda de premsa. El primer de tot és la manca d'autocrítica, una autocrítica que no ha arribat encara. Després de perdre a tot Catalunya més d'un milió de votants, 30 diputats al Parlament, la culpa sembla que era o dels electors o de l'abstenció, no?
No forma massa part de la classe política això de l'autocrítica, en general. No sé què passarà a Valens, però vaja, diguem-ne que això de l'autocrítica, la classe política, la lliçó massa assumida no es té.
Sí, totalment d'acord, però hi ha un factor, és a dir, l'autocrítica potser s'ha de tenir des de dins, perquè sempre venen en el mantra de és que s'ha de ser lleial. Dues coses. La primera, la lleialtat ha de ser recíproca entre el dirigent, és a dir, des de l'afiliat, des del dirigent polític municipal, el dirigent autonòmic, el dirigent nacional, ha de ser totalment recíproca. I evidentment, si una persona assumeix la responsabilitat de liderar un projecte i aquest projecte no té el suport que tu creus que s'hauria de mereixer o que l'afiliat creu que s'hauria de mereixer, doncs, evidentment, has de prendre decisions i has de deixar, en aquest cas, aquest lideratge. No? Jo crec que hi ha una certa responsabilitat molt important per part dels responsables i dels candidats a Catalunya, especialment d'organització i d'acció institucional, però també hi ha altres coses. No? D'altra banda, també entenem que la situació va arribar a un punt insostenible, no? Perquè hem vist darrerament com es començaven a mirar, no? A col·locar càrrecs exdiputats, que per cert que encara treballen per la direcció del partit, en gerències i en llocs determinats, en el cas de l'Ajuntament de Premià de Mar, on com a assessor de l'alcalde de Junts, i en canvi no permetien, no, que aquí o altres indrets es pogués arribar a un acord amb aquells que pensen diferent, però en canvi un acord de govern, un acord programàtic, un acord municipalista, municipal, un acord que tingui clar el sentit municipalista. No?
I sobre... M'ho heu posat molt bé, abans de parlar de la tercera raó. En algun moment, aquí veu tenir la intenció, o dins l'ànim dels exregidors de Ciutadans, hi ha hagut algun moment en què els regidors pensessin, doncs mira, haguéssim donat suport a això, però des de la direcció del partit, aquella sempre també criticada per molts partits, jerarquia dels despatxos de Barcelona, de més enllà del terme municipal, no es permetia? En algun moment ha succeït això?
Sí. Sí. Evidentment, no es podia ni passar pel cap el fet que nosaltres poguéssim donar suport a un govern on en el cas concret poguéssim estar el PSC nosaltres i Junts, en aquest cas.
No? I no creieu, que això partits... no creieu que això us pot passar amb valents?
És diferent. A veure, la qüestió és que es primaran els acords municipalistes. Jo no dic que s'arribin a acords, jo el que sí que dic que tindrem la llibertat per poder arribar a aquests acords i que nosaltres podrem plantejar damunt la taula uns acords programàtics, uns acords de poble, de ciutat, de municipi, en aquest cas, uns acords bo pels veïns, perquè al final els veïns ens voten a nivell municipal per donar resposta a les seves necessitats, a més amb un tarannà clarament municipalista. No? I jo crec que, d'una banda, des de Ciutadans no han tingut aquesta sensibilitat municipalista. Ara es fa bandera del municipalisme perquè tenim unes eleccions a 15 mesos, però la realitat és que tot continuava igual i pensar que quedar-te, no només perquè continuï igual, sinó és que a més, com s'ha dit moltes vegades, no, els bandazos continus, no, han descol·locat moltes vegades els electors. El projecte que ens vam presentar el 2019 ja no és el projecte que estava el 2022, i la veritat és que i fixa't una cosa, és a dir, el tema valents aquí no està fent només bandera d'anar només en llistes com a valents, sinó també està proposant una unió del constitucionalisme, però amb una clara visió estratègica i municipalista, en la qual hi cabem tots i, evidentment, doncs, fer una defensa dels interessos municipals i municipalistes, no? És a dir, des d'una visió clarament, en aquest cas, sitgetana. No?
He incorporat aquesta qüestió de la jerarquia de partit, però em sembla que teníeu un altre argument més, o una altra raó més que volíeu comentar dins aquest llistat de raons, o era aquest el tercer motiu?
No, també, és a dir, també la tercera raó era la manca d'estratègia, és a dir, la manca d'estratègia en les diferents vessants i la manca de cintura política, perquè home, la raó principal per... És a dir, si tu et fiques en política, la realitat majoritàriament és perquè tens aquesta vocació de servei públic, perquè vols materialitzar determinades idees que tu tens, en aquest cas, en l'àmbit municipal. Jo no em presento en una campanya electoral i presento un programa electoral només per estar 4 anys i després 4 anys i després 4 anys a l'oposició. I sí, molt bé, estic ara 3 o 4 anys del Parlament i ara estic aquí o estic allà, però la realitat és que si em presento pel meu poble, el que vull és poder materialitzar aquest programa electoral i aquestes propostes. No? I per tant, a diferència del que teníem abans, la realitat és que el que volem és materialitzar i poder portar a terme les propostes polítiques. No? La realitat és que s'ha de dir clarament, és a dir, si a hores d'ara tant Esquerra com la CUP estan al govern, és gràcies a Ciutadans, perquè Ciutadans no va voler arribar a un acord. També és cert que en un primer acord es va plantejar amb els socialistes també van ser responsables en un primer moment, però en un segon moment va ser Ciutadans perquè no va tenir aquesta cintura política. Jo crec que el fet de poder proposar un pacte municipal, de poble, municipalista i sobretot programàtic, no? Deixant de banda les banderes i les ideologies, doncs hagués funcionat molt bé. No?
Reconeixereu, però, que era difícil fa 3 anys i mig, diguem-ne, agafar-nos al pragmatisme més estricte i deixar de banda ideologies i banderes a l'hora de fer una coalició, o no?
Sí, però...
Més enllà del que pogués dir Ciutadans com a partit o els seus regidors, eh?
Sí, no, però la realitat és que, més enllà del que és Ciutadans, del que és Junts, del que és el PSC, hi ha persones i tothom, jo crec que la gent que ens coneix, que em coneix personalment, que coneix, de fet, a altres regidors, tenim bona relació entre nosaltres. Crec que eren capaços de poder plantejar a les direccions dels diferents partits una sèrie d'acords programàtics, però la realitat és que en el cas que nosaltres haguem proposat determinats pactes programàtics no haguessin servit de res, perquè al final fins i tot ens haguéssim jugat la possibilitat que ens obrissin un expedient per intentar arribar a aquests acords. No, la realitat és que molta gent, i sobretot electors, no van entendre la possibilitat de que nosaltres governéssim. I de fet, ara tenim el que tenim, a la CUP al govern, desgraciadament, gràcies a la manca de cintura política i a la situació i al context polític concret, no? Però ja dic que aquesta reflexió ens la vam fer els 3 regidors, el José, la Maria i jo, i creiem que amb aquest canvi les coses, és a dir, podem donar continuïtat al projecte que vam començar fa 3 anys el José de Maria, jo fa ja vora els 7 anys, i creiem que serà bo per Sitges i aquests acords.
I quan us veu començar a sentir incòmode amb l'americana de Ciutadans? Quan va començar a passar això?
No va ser tant, és a dir, la marca al final només és una marca en abstracte. És cert que després té moltes connotacions, no? Però la realitat és que al final, què és Ciutadans, què és Junts, què és el PSC, què és el partit polític al final, no? El partit polític el conformen primer les persones. Aquestes persones han d'estar dirigides o han de tenir uns certs lideratges, i aquests lideratges primer han de ser forts, han de tenir estratègia i han de tenir sobretot visió. Visió en el treball de camp. La realitat és que nosaltres, per molts esforços que donàvem, ens donaven que per moltes propostes que proposéssim al ple no tenien gaire sortida, perquè al final nosaltres no governem, no podem materialitzar, al final el govern fa oi de sorda i passa del que s'ha pogut aprovar a dins del plenari, i després en una junta de govern local o mitjançant una resolució d'alcaldia o el que sigui, t'ho aproven i a més es penja la medalla i dius, ostres, doncs per què ha estat treballant tant de temps, no? I la realitat és que potser ja han estat els últims mesos, no? Jo esperava i personalment la resta de regidors...
Ho dic per si en un sentit va haver algun moment que penseu que la marca Ciutadans ha acabat perjudicant-vos en la vida municipal?
No.
Que si les mocions que haguéssiu presentat o alguns dels suports que heu presentat a determinats acords, si ho haguéssiu fet a títol, que us diré, jo que sí, d'un altre partit o de partit independent o d'un altre, que no hi hagués hagut darrere la marca Ciutadans, us hagués anat millor?
No, és a dir, sempre no pots combregar totalment al 100% amb el que diu una direcció d'un partit o el que diu un partit o una persona en concret. Evidentment, cadascú té la seva manera i forma de pensar i pot treure les seves pròpies conclusions. La realitat és que jo no et podria dir exactament quan va ser, però la realitat és que jo personalment esperàvem que després d'un temps es donés un canvi a nivell de determinades direccions, especialment aquí a Catalunya, un canvi de dinàmiques, un canvi d'estratègies, un canvi real. El problema és que aquest canvi no ha arribat, s'han atornillat alguns a l'escó i no han volgut escoltar ni els afiliats.
I vostès van poder parlar en algun moment que en aquesta situació, diguem-ne, com ho podem dir, si en el fons sí, és un canvi, en aquesta situació de crisi, de plantejament de moltes coses amb els responsables de Ciutadans a Catalunya sobre el que estàvem vivint, sobre aquest neguit o aquesta incomoditat en alguns moments?
Jo he parlat amb moltes persones de dins i mentre estava dins. La qüestió és que no puc dir noms ni persones ni explicar quan va ser per respecte a ells, que encara continuen a dins, no? I per tant, en aquest punt m'abstindré de plantejar, és a dir, de manifestar més coses, no? Però la realitat és que sí que hi havia una... Tothom coneixia el que jo pensava. La qüestió és que, clar, ara et diuen, no, és que, clar, la marca de Ciutadans està cremada. No, nosaltres ens haguéssim quedat a Ciutadans sense cap problema si hagués hagut un canvi de dinàmiques, un canvi de lideratge. No diré persones, però hi ha persones que es perfilaven molt bé a començar a liderar el projecte aquí a Catalunya i de sobte les van treure del mig i van dir que no, que es quedava qui es quedava i res més, no? I la realitat és que hi va haver un moment, no?, on ens vam donar compte que havíem de ser molt més pragmàtics, que si volíem que el treball que portàvem durant 3 anys no es quedés en no res, havíem de plantejar-nos noves coses, no? I la realitat és que nosaltres no ens hem anat ni al PP, ni al PSC, ni a un partit ja consolidat, ens hem anat a un nou projecte que s'acaba de presentar a Barcelona, no? I un projecte principalment que serà molt municipalista i a més que es perfilarà com una UPN a la catalana, no? Un partit que no sortirà de Catalunya però que sí que defensarà els interessos de Catalunya i els interessos dels municipis.
En algun moment es van plantejar no ja diguem-ne, ficar-se en un projecte polític sinó crear-ne un de propi?
Bé, doncs, la realitat és que és una molt bona pregunta, no? A veure, des de les reflexions que vam fer nosaltres van ser molt, molt, molt puntuals en determinades qüestions, no? Però en cap cas vam parlar de crear una nova marca aquí a Sitges. És cert que hi ha moltes persones o molts grups municipals de Ciutadans que a hores d'ara estan ocultant, estan amagant la marca. És a dir, ara veus com va passar amb el PP en el passat o va passar amb Esquerra o fins i tot en Convergència, no? Que ara només parlen de ciutat, ara només parlen de determinats eslògans, en canvi, en lloc de determinades marques, no? Però la idea era nosaltres, hi va haver un moment en què era intentar mantenir a flot, no?, una mica el projecte, però fins que es va presentar aquest nou projecte de Valens, no? Jo tenia molt bona relació amb exdiputats del Parlament, amb en Jan Castell i el Jorge Soler, de Girona i de Lleida. Van trucar un dia, vaig quedar amb en Jan i em va explicar el projecte que tenia damunt la taula i aquest projecte ho vaig parlar amb els companys i els feia molta il·lusió de poder canviar aquesta estratègia, no?, i poder continuar amb la feina que portaven durant aquests anys. I finalment, doncs, la idea és donar cara i ulls a un projecte municipalista, no?
I amb tota la sinceritat que pugueu, si Manu Rodríguez estigués en un altre àmbit i això que ha fet ell, amb José Tendero i amb Maria Lores, ho hagués fet un altre, li haguéssiu dit transfuga o no?
Doncs mira, potser, no sé si és que l'altre dia ho mirava, crec que mai li he dit transfuga a ningú, si m'equivoco, doncs que treguin el tuit o el Twitter. Realment, miri, estem en una democràcia absolutament representativa. És cert, que en un moment donat, en un context o en una conjuntura concreta, una marca, un partit pot tenir més tirón, no?, com es diu popularment, però la realitat és que a nivell municipal i la democràcia que tenim és una democràcia representativa, no? El problema és que tenim una sèrie de partits polítics que el que volen, aquesta partitocràcia, el que volen és tancar aquestes llistes, que no es votin a les persones per la persona que és o pel que representa, sinó que es votin només a la marca. I és una manera d'intentar, doncs, tancar aquesta democràcia. Em fa gràcia, no?, perquè el darrer ple, ves per on... va ser el portaveu de la CUP, no?, que em deia que si sóc un transfuga, home, a veure, quan tens gent que ha passat ja per 4 partits polítics i que a més té la poca vergonya de dir-nos que si som trànsfugues o que... Mira, a nosaltres ens ha votat la gent, nosaltres som regidors de l'Ajuntament de Sitges i nosaltres hem passat a regidors no adscrits, no tenim grup propi, no tenim grup municipal propi, per tant, som regidors de l'Ajuntament de Sitges. Sí que és cert que ara estem en un projecte polític nou, però el problema és que també jo crec que s'hauria d'obrir una mica el debat, no? de la diferència entre si la llibertat dels regidors per poder defensar els postulats amb els quals et vas presentar el 2019 o bé seguir contínuament les directrius i de les direccions dels partits. Jo crec que és un debat que s'hauria de tenir. És a dir, és trànsfuga qui no segueix les directrius del partit o de la direcció del partit en qüestió? Realment jo crec que és un exercici de democràcia representativa el que hem fet nosaltres i per tant no entraré a qualificar si una cosa o l'altra, no? Jo crec que aquí cadascú ha actuat en consciència.
Dues qüestions més. Assumeixen vostès el risc que el 2023 això es posi difícil? Perquè, és clar, amb Ciutadans, tot i que evidentment vostès són càrrecs electes, han estat càrrecs electes en el paraigües d'una formació política, d'un partit, d'un ideari, que va aconseguir 3 regidors, són conscients que les coses ara es poden posar difícils.
Evidentment, nosaltres no ens presentem perquè les coses siguin fàcils. Si volguéssim que les coses fossin fàcils, el que hauríem fet és anar-nos al PP o al PSC, més fàcil. És a dir, nosaltres no hem tancat acords amb... nosaltres no hem pactat anar-nos a un altre partit. Nosaltres comencem un nou projecte polític que considerem i que sobretot ens fa molta il·lusió treballar per aquest nou projecte polític, un projecte polític amb estratègia, un projecte polític que a més té persones molt valuoses i molt, molt vàlides que en el futur, un futur molt proper, es continuaran sumant al projecte. I la realitat és que nosaltres a nivell municipal continuarem treballant per Sitges. Per tant, qui ens coneix haurà de decidir si realment ens vol fer confiança o no. Ja és una decisió de les persones, però també ho dic clarament, és a dir, si les persones no ens fan confiança, doncs evidentment no queda una altra manera que assumir la realitat i deixar les coses com estan. Això sí que és autocrítica, no? I no atornillar-se a un escó, no?
És probable que el programa polític municipalista de Valens s'assembli força al programa polític municipalista de Ciutadans?
Sí. Sí, s'assemblarà força, però no per Ciutadans, sinó perquè el projecte polític i el programa polític que vam fer a nivell municipal el vaig fer jo mateix, el va fer el José Tendrí i la Maria Lores, per tant, evidentment que s'assemblarà molt, però també t'haig de dir que, a diferència de Ciutadans, nosaltres tindrem la suficient cintura política per poder arribar a acords allà on sigui necessari, principalment acords pressupostaris, acords d'ordenances, fins i tot acords de govern al començament de legislatura. Això s'haurà de plantejar en el cas que els resultats siguin acceptables i tinguem aquesta cintura, no?, per poder moure'ns. Però, evidentment, el programa polític serà un programa municipalista, un programa liberal i un programa centrat en Sitges. Per tant, nosaltres aquí ho tenim clar, no?
És clar, com que ara vostès són càrrecs no adscrits a l'Ajuntament, no electes no pas, perquè són electes, no adscrits a l'Ajuntament, ara vostès són més lliures que mai.
Totalment.
Per fer, com diria aquell, el que els doni la gana.
Totalment.
Dit així. Hi ha línies vermelles en aquest, podem dir, any llarg que queda fins a arribar al mes de maig per arribar a acords amb altres formacions polítiques? El plantejament ara de... No són un grup polític, però evidentment vostès funcionen com un grup, perquè així han estat en tota la legislatura. Entre vostès han parlat d'ara quin pot ser aquest criteri del grup que formen Manu Rodríguez, José Tendero i Maria Lores a l'hora de donar suport o no a determinades propostes que puguin venir del govern o de determinats grups polítics?
Doncs s'haurà de valorar proposta per proposta. Nosaltres no entrarem en sectarismes ni en dir que això és dolent perquè ve d'aquesta formació o de l'altra. Nosaltres hem patit durant tota aquesta legislatura, a diferència de la darrera, com propostes que eren molt bones ens les tombaven només perquè venia de nosaltres. Així de clar. Per tant, Això és una realitat. Nosaltres el que tenim clar és que nosaltres treballarem proposta a proposta i punt per punt. Ara, si em preguntes si la qüestió és presentar una moció de censura o intentar doncs, arribar al govern, ara no estem en aquest...
No, ho dic senzillament per si hi ha en aquest panorama o alguna línia vermella que no es pot travessar o veritablement no. Simplement escoltar el que hi hagi i mostrar o l'interès o el no interès o l'acord o el desacord amb l'assumpte en qüestió.
Bé, doncs, línies vermelles suposo que més aviat és quan acords programàtics per governar. Evidentment, nosaltres, però això no es donarà ara, això es donarà de cara al pròxim mandat, no? Però, en canvi, nosaltres ara la qüestió és no entrar ni fixar-nos de manera sectària, no? De determinades línies vermelles perquè considerem que ha de prevaldre sobretot l'interès municipal i l'interès de Sitges, l'interès sobretot de la visió que tenen els nostres electors, les persones que van confiar en nosaltres pel que volen de Sitges, no? I per tant, nosaltres allà on puguem aportar, podem donar visibilitat i podem materialitzar determinats acords i serem, però a banda de qüestions d'ideologies o de banderes, no? Totalment.
És probable que, esclar, ho exagero, però que tothom coincideixi amb allò que és bo per Sitges en el futur, no?
Bé, cadascú té la seva visió, evidentment. Potser per cadascú té la seva manera de veure les coses i, per tant, hi ha tants projectes polítics i tantes marques electorals que es presenten a les eleccions, no?
Però precisament per això difícilment hi haurà un partit que digui que no apunta amb l'objectiu dels pisos socials o que no apunta amb la protecció del comerç o que no apunta amb el benestar dels ciutadans a través de programes socials, els que siguin, difícilment, no? Al final, diguem-ne que tothom anirà a parar a les mateixes pomes del mateix cistell i tindrà l'obligació de resoldre-les perquè les necessitats hi continuaran essent.
Evidentment, això és política municipal. És a dir, a mi no em separa res de partits que conformen el govern determinades qüestions com ara la qüestió de l'habitatge de protecció social o protecció oficial o qüestions d'ajudes públiques. Evidentment, nosaltres sí que ens trobaran aquí. De fet, en els darrers plens vaig fer una sèrie d'intervencions molt favorables a aquesta qüestió, no? Tot i que, i malgrat tot, creiem que no s'estan abordant temes com la qüestió del top manta, que ja portem molts i molts i molts i molts anys, és una qüestió històrica. Després també la qüestió també de la sorra, la qüestió també de la sorra i de la draga, la qüestió dels xiringuitos, és a dir, una sèrie i sobretot també de l'oci nocturn, no? Un clar posicionament per part del govern per defensar també als comerciants i als empresaris mitjans i petits de Sitges, no? I per tant, nosaltres també volem defensar aquestes persones, els llocs de treball, donar una projecció internacional. És a dir, potser sí que ens trobarem majoritàriament en molts partits, però amb d'altres que tenen una visió molt sectària, com és el cas del antisistema de la CUP, doncs evidentment que no, no? Dir que es tracta el tema de la sorra per una qüestió de sostenibilitat i, en canvi, no hi ha cap informe que avali tot això, de fet, reconegut per en base a unes al·legacions per entitats ecologistes, doncs és molt, molt greu, no? I en canvi els efectes i les conseqüències que té pels llocs de treball i per les persones que treballen, doncs és molt greu, no? Per tant, jo crec que s'ha de diferenciar molt i jo crec que aquesta anàlisi és molt clara, no? Sobretot a nivell municipal és una cosa i a nivell de banderes, d'idees, de qüestions nacionals, doncs s'ha de tractar d'una altra manera. Evidentment, nosaltres treballarem per acords programàtics i punt per punt i programa per programa, no?
En aquests gairebé 10 minuts, encara no, que ens queden, estiro per la qüestió dels pisos socials, perquè el regidor en el seu moment va posar sobre la taula aquest conveni signat per l'Ajuntament amb les dues fundacions sense ànim de lucre, amb una preocupació evident sobre si el que està signat es pot, d'alguna manera, canviar i canviar a favor de la institució de cara a futur. Aquesta era la seva, si no recordo malament, principal preocupació a l'entorn d'aquest assumpte dels pisos socials, el que pot significar aquest conveni per la capacitat que tingui l'Ajuntament d'incidir en la gestió d'aquests pisos.
Sí, a veure, és una manera de treballar les coses. És molt comú i molt habitual que es treballin en fundacions mitjançant convenis per poder tirar endavant determinades polítiques públiques, com és el cas dels habitatges socials. Nosaltres tenim una proposta molt més concreta, però va ser durant les eleccions, que era dotar de més eines a l'Oficina Local d'Habitatge per tal de que fos aquesta oficina la que directament gestionés els pisos i donés és a dir, sigui un tracte molt més directe amb els sol·licitants i les persones que més ho necessitaven. I, en canvi, aquí l'Ajuntament ha adoptat un altre criteri que no és dolent, tampoc crec que sigui dolent, perquè són entitats i són fundacions que tenen una trajectòria important, però que també crec que el conveni podria haver estat una mica més, bueno, més generós amb l'Ajuntament i sobretot en les persones que requereixen o que tenen una situació de vulnerabilitat social molt més greu, no? Perquè si bé la reserva que es feia a les persones en una situació d'exclusió social era limitada, doncs bé, crec que aquí s'hauria d'haver treballat una mica més, no? Però en tot cas, creiem que malgrat hi havia informes tècnics que hi havia qüestions en l'àmbit del conveni que s'ho miraven d'una altra manera, però en tot cas no ho veiem dolent, per nostra, que el fet que s'aprovés aquest conveni.
Li apuntàvem a la regidora Vigó que s'està donant una situació que a part avui gairebé els diaris encara ajuden a refermar-la. Càritas diu que un 29% dels catalans està en risc d'exclusió i resulta que els pisos socials parteixen d'un barem de preus que marca la Generalitat, que evidentment hem d'entendre que no té massa consciència davant la realitat social a la que vivim, però que no es pot vulnerar perquè forma part de la norma que ja està escrita i aprovada.
Totalment. A veure, el problema és el de sempre, no? És a dir, és la manca d'inversió pública en habitatge social. Sempre el que es fa és, es diu o es tiren pilotes fora, no? Dient que si la responsabilitat a l'hora de legislar, si és de la Generalitat, però en canvi a l'hora de posar els calés i d'executar les polítiques d'habitatge són dels ajuntaments. Home, el problema és que no arribem ni al 2% de l'habitatge públic. La qüestió és que aquí no teníem habitatge públic i sobretot una cosa que es va fer molt malament durant molts anys era la qüestió de l'accés a l'habitatge per via de propietat. Crec que, evidentment, si partim de la base que hi ha un habitatge que ha estat pagat amb diners públics, amb els diners de tothom, el que ha d'estar sobre l'administració per valorar si aquestes persones continuen complint els requisits o no. Evidentment, s'ha de donar prioritat sempre a les persones que més ho necessiten, però clar, la qüestió és que parlem d'una manca d'inversió pública tan bèstia i històrica que fins a l'any 2007, que es va aprovar la llei d'habitatge de Catalunya, i després, any 2015, 2017, 2021, doncs no es van començar a portar a terme, no? La qüestió és que hi ha d'haver voluntat política, hi ha d'haver un acord entre totes les forces polítiques sobre l'habitatge i, sobretot, respectar, no?, que les entitats i, sobretot, respectar una part del pressupost anualment per dirigir-los a les polítiques d'habitatge, no? Tot i això, s'ha de dir que, a veure, s'està construint nou habitatge de protecció oficial, però pensem que és l'última part urbanitzable de Sitges. Per tant, clar, també haurem de repensar el futur i veure, sobretot, en aquelles zones on ja no es pot construir, quines eines o quines mesures arribem, no?, portem a terme, no? Perquè potser seria bo intentar arribar a acords amb entitats bancàries, amb particulars, on l'Ajuntament, mitjançant aquesta bossa de pisos socials o aquesta partida pressupostària, doncs, donés cobertura a moltes famílies i a moltes persones. Jo crec que les polítiques no només s'acaben aquí, perquè ara queda molt bé la foto, l'any, en 15 mesos tenim eleccions, tothom els voldrà fer una foto amb els pisos de protecció oficial de la Plana i que queda molt bé, però la realitat és que les polítiques d'habitatges ni comencen aquí ni acaben aquí. Hi ha molt més treballat i s'ha de treballar molt més, no? I el que hi ha d'haver és un pacte polític d'entre totes les forces per poder destinar anualment partides a les polítiques d'habitatge, no?
I una opinió sobre, és clar, pla d'usos concurs de licitació dels serveis de les platges, si no esteu d'acord amb la gestió de les platges, és evident que tot el que penja de la gestió de les platges tampoc mereixerà l'aprovació.
Sí, bueno, nosaltres ja vam votar en contra de l'aprovació d'aquest pla d'usos. Creiem que és dolent pel sector, és dolent per l'activitat econòmica, és dolent per les persones que perden la seva feina i és dolent també, sobretot, per la projecció de Sitges. És una llàstima. Nosaltres pensem que no se sosté els criteris amb els quals es va aprovar aquest pla d'usos. Jo crec que han estat criteris absolutament subjectius per part de determinades persones que conformen el govern i al final doncs, és el que es va presentar. No? I al final ara ens diuen no, és que ja s'acabava, és que s'havia de fer un de nou. Sí, evidentment s'havia de fer un de nou, però no limita d'aquesta manera. No? I si al final l'argument és la sorra, doncs bé, el que hauràs és aportar sorra. Jo sempre he dit, i ho mantinc, la qüestió és que el tema, i torno al tema de la sorra, és a dir, portem, no sé si ja són 3 anys o aquest serà el tercer any, que ja no s'aporta sorra, no ve la draga, per una qüestió, entre cometes, mediambiental o de sostenibilitat. Però la qüestió és que teníem l'alcaldessa l'any 2017 fent-se fotos i fent entrevistes amb la draga i encantada que vingui la draga. Què ha canviat des d'ençà fins ara? Doncs, evidentment, els socis de govern que té i, d'altra banda, que no se sosté. És a dir, no hi ha cap informe mediambiental que avali que vingui la draga és dolent. De fet, ho diuen entitats ecologistes que havien presentat al·legacions al propi pla d'usos. Per tant, a mi m'agradaria veure aquest informe en el qual es van basar. No? Jo crec que s'han pres decisions absolutament arbitràries, subjectives i que no atenen a raons de pes. No? I, en canvi, no s'estan adonant del mal que estan fent a gran part del sector econòmic de Sitges, al teixit econòmic i principalment a la feina i als llocs de treball. No?
Són les 11. El regidor no adscrit, Manu Rodríguez, ha conversat una bona estona amb nosaltres, assumint aquesta nova situació al costat de José Tendero i de María Lores. Ai, per cert, no us deu haver trucat Carrizosa.
No.
Que no, ja, i encara... Despenges el telèfon...
Si ho hagués fet, tampoc t'ho diria.
Ah, d'acord. Bé, és igual, deixem-ho. Manu Rodríguez, fins la propera, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau. Sí.